tienes poderes.
El Festival Sant Cugat Fantàstic apostarà enguany per ampliar espais, generar sinergies amb altres entitats i donar importància al gènere de l'animació. Quatre dies, del 15 al 18 de juny, en què es projectaran 15 pel·lícules, 15 curts i es faran més de 10 activitats paral·leles. Avui en parlem amb un dels directors del festival, amb Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Doncs escoltàvem ara de fons un part de la banda sonora d'una de les pel·lícules que servirà per obrir aquest festival. Hoy me ha pasado algo muy bestia.
Doncs sí, aquest és un curtmetratge sobre superherois a Barcelona. I és un dels objectius que tenim en aquest festival, en tenim diversos, però un dels objectius és... d'entrada donar veu, i en aquest cas donar imatge, a directors catalans que moltes vegades comencen amb el curtmetratge. I la sessió inaugural és una mostra justament d'un dels nostres objectius. Tenim un curtmetratge basat en un superheroi a Barcelona, que més ve d'una novel·la i d'un còmic d'un escriptor català, i després la pel·lícula inaugural, que es diu Verano Rojo, que serà la premiera a Espanya i a Catalunya, que és un slasher mediterrani, per entendre'ns, com La Matanza de Texas, però a Mallorca.
Uf.
Val? Sí, sí, home, a veure, coses d'aquestes hem de fer en un festival de cinema fantàstic i de terror.
Sí, sí. Joan Ramon, mentre preparava l'entrevista d'avui, hem de recordar que vosaltres ja vau passar, tu i el Marc Carreter, vau passar quan encara aquesta tercera edició estava per, no sé si per pensar, però sí per acabar de definir, o per començar a definir. Perquè
sí, sí,
parlàvem
el
mes de novembre.
Imaginant-nos-ho, sí que teníem l'ull posat a moltes de les coses que ara ja estan
exacte.
En paper o en web al programa, però clar, el mes de novembre encara havíem de veure moltes pel·lícules, encara havíem
de
veure molts
coses.
Curs, havíem de pensar moltes activitats, però vaja, una vegada acaba una edició, ja sempre posem allò, tanquem un full i estem pensant sempre en la següent.
Amb un full en blanc per començar
a
omplir. Ara ja ho teniu tot. Ho teniu tot a punt?
Ja ho tenim tot a punt,
excepte
detalls logístics, no? De que no us avorriré, doncs que si no les pel·lícules a vegades han d'arribar de l'estranger...
Sí, però coses d'última hora.
Però correcte, logística. Tot el que és la programació, que és el més important, ja està preparat.
Per tant, a mi m'agradaria preguntar-te si després de tota la feina, de tot el que heu preparat per aquesta tercera edició, vosaltres teniu la sensació que és una edició del festival com més completa, més ambiciosa que les anteriors?
És una edició molt important perquè la tercera pot suposar això, una consolidació i a partir d'aquí una pujada cap a dalt, o esperem que no passi, però que la gent pugui veure que no interessa i per tant ens quedem fent el que fem. Però per nosaltres és molt important per això, perquè esperem que en aquesta edició, també amb el canvi de dates, que ens hem avançat un mes, ja no coincidim ni amb futbol, Eurocopes, Mundials, ni coincidim tampoc amb finals de vés a saber què d'esdeveniments esportius, que sempre en aquest país manen, i per altra banda estem encara en horari o en temporada escolar, cosa que vol dir que la gent no està a vacances i segueix aquí a Sant Cugat. Per tant, ambiciosa, perquè penso que any rere any anem fent un salt endavant amb el que és la qualitat dels continguts, siguin pel·lícules o siguin curtmetratges. El festival és un festival internacional. Què vol dir això? Que tenim pel·lícules i curtmetratges de 11 països diferents. Que fer aquesta tria, segons el que ens arriba i segons el que tenim l'ull posat, no és fàcil, requereix doncs, que el Marc Carreter, com jo mateix, com altres persones que tenim posant l'ull a pel·lícules, a festivals i esdeveniments d'arreu del món, estiguem sempre pendents de quines són les més adequades, i pensa que només tenim 15 espais, més o menys, per posar. Per tant, la tria és salvatge en aquest sentit, perquè deixem moltes coses fora que tindrien segurament tanta o més qualitat, i algunes les hem de deixar fora. Doncs potser perquè, lamentablement, no tenim un pressupost com tan elevat com per agafar superestrenes de Hollywood, però sí que en aquesta edició, per exemple, tenim 8 preestrenes de cinema. O sigui, més de la meitat de la programació podràs veure la Sant Cugat avançant-te a les estrenes comercials que seran o bé a l'estiu o bé a la tardor.
Vau fer la presentació dilluns?
Vam fer primer una presentació a l'antiga fàbrica Estrella d'Am,
sí,
fa uns
Cugat...
dies, i a Sant Cugat dilluns 29 de maig. Sí.
Dilluns. Doncs en aquesta presentació, algunes floretes de la gent que hi participarà en aquesta tercera edició us van caure.
Mira que bé.
Què representa que gent del sector us tilli de ja, de referent quan esteu just a punt de començar la tercera edició. Això us encoratja a fer més gran encara en un futur aquest certamen?
I tant, és... O sigui, podria citar allò de que ens omple d'orgull i satisfacció, yeah. I és cert, perquè és molt important que, com deies, les persones vinculades amb el sector, siguin productors, siguin directors, siguin actors, siguin fins i tot exhibidors, com Cinesa, que és una part molt important del festival, si volguin, pensin i opinin que els continguts són bons i de qualitat, perquè en el fons ells són els que més en saben, perquè són ells els que fan cinema, programadors, i jo mateix que sóc periodista, doncs a mi em dones una càmera i segurament no et sabré fer una pel·lícula, però ells que sí que en saben veuen quins són els continguts que tenim, i si pensen que són de qualitat, doncs nosaltres estem, no podem estar més que satisfets, i ens encoratja això que dius, a créixer. El problema del creixement del festival és que ha de ser any a any. Clar, tenim 12 mesos pel mig i fins a 12 mesos més endavant no podem veure com el festival creix. És una llàstima en aquest sentit, perquè ens agradaria créixer més ràpid, però clar, tampoc podem saturar. I et dic jo que muntar-ho no és una cosa fàcil. Per tant, ja està bé que passin 12 mesos, perquè si en tinguéssim menys tampoc ho podríem muntar de la mateixa manera.
Hem sentit ara fa una estona part de la banda sonora, podríem dir, que acompanya la pel·lícula El Curt. En aquest cas, Hoy me ha pasado algo muy bestia, que obrirà el festival, com dèiem, dijous dia 15 a partir de les 10 de la nit. I Pàtria tancarà diumenge 18 també a les 10 de la nit. Són dues tries que m'imagino que tenen o han de tenir un sentit especial.
Sí.
Explica'ns el motiu d'aquesta obertura i d'aquest tancament. Mm-hmm.
Doncs d'aquesta obertura, com deia abans, i també serveix per a la clausura, aquí a Catalunya fem coses molt bé en molts aspectes, i un d'ells és el cinematogràfic. Què està estant de moda avui en dia en el món del cinema, entre moltes altres coses? Superherois i fantasia èpica. I et dono exemples com poden ser, doncs, els Avengers o la Lliga de la Justícia pel que fa als superherois, o després a Joc de Trons, pel que fa a la fantasia èpica. Doncs Hoy me ha pasado algo muy bestia és un curtmetratge sobre superherois a Catalunya. Pàtria, salvant les distàncies, és fantasia èpica a Catalunya i en català. Per tant, Pàtria és una pel·lícula feta més amb capital privat, que barreja tot el que és l'èpica cavalleresca amb el gènere fantàstic i amb referents com Excalibur, i tot el món de llegendes pròpies catalanes com les Dones d'Aigua, i la llegenda, en aquest cas, d'Otger Cataló, que és una llegenda molt poc coneguda i que segurament ara el públic descobrirà a través d'aquesta pel·lícula. Que val molt la pena, s'estrena el 9 de juny, vull dir que ja estarà estrenada quan la fiquem a Sant Cugat, però serà una clausura molt festiva, perquè esperem que en aquest cas segurament vindrà gran part de l'equip de la pel·lícula a compartir doncs, la clausura del festival amb nosaltres, i ens fa molta il·lusió que tant el curtmetratge inaugural com en aquest cas la pel·lícula de clausura siguin obres de directors catalans.
Que fa vos, us garanteixo, estimat amic, que aquí hi trobareu una figuina pels vostres dies.
Les gestes d'Otger Cataló seran transmeses oralment per part de Climent a un monjo anomenat Pere Tomic. Aquestes aventures apareixen a l'obra Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona i són el primer referent escrit conegut sobre la llegenda del segle VIII, on Otger arriba a les terres catalanes i es guareix en una cova les ferides d'una batalla amb els sarraïns.
Parlen de bruixeria. Amb llengües paganes i coses rituals en una cova.
Cinema d'aventures que et portarà a l'origen de Catalunya.
Doncs aquest és part del tràiler de Pàtria, aquest film que tancarà el festival d'enguany, i tenim en comunicació el seu director, en Joan Franc. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Vens recentment de la desena edició del Festival Internacional de Cinema en Català a Costa Daurada, també has passat pel Festival Internacional de Niça. M'imagino que dues experiències diferents, però com ha anat?
Doncs ha anat molt bé perquè a Niça van tindre la gran sort i que ens van escollir i ens van donar el premi a millor pel·lícula internacional de parla no anglesa. amb la qual cosa, bé, és un prestigi i un honor rebre-ho, i més quan els membres del jurat són professionals d'antigues edicions que són els que valoren les pel·lícules. I també va anar molt bé el que va ser els passes, diríem, vam ser escollits amb una de les 8 pel·lícules per al Marché du Film, que és una secció paral·lela del Festival de Cannes, que organitza el propi Festival de Cannes. Amb la qual la primera reacció que hem tingut al públic internacional, doncs, ens encoratja a pensar que estem darrere d'un film que pot fer història a Catalunya.
Mm-hmm. Com esperes doncs, que sigui la rebuda precisament al país d'origen?
Doncs espero que sigui tan positiva com ha sigut a l'exterior, o i encara més, i espero que tots els catalans es sentin orgullosos de la pel·lícula Pàtria, que realment el que parla és dels nostres orígens, de la nostra identitat i de les nostres arrels a través d'una llegenda, com bé ha explicat el director del codirector del festival Sant Cugat Fantàstic, que per nosaltres és un plaer poder clausurar-ho. Ja us ho dic ara, que això, quan vam rebre la proposta per part de l'equip del Marc Carreter i del Joan Ramon Armades, els vam dir sí de seguida, perquè jo, a més, l'any passat vaig tindre la sort de viure en directe la segona edició, ja que vaig ser membre del jurat, i vaig veure un festival amb unes ganes i amb una, molt metafòricament, molt semblant a el que ens ha passat amb el rodatge de Pàtria, un festival amb molta força, molt èpic, que l'aixequen amb molta empenta i que cada cop està sent un dels referents més grans del gènere fantàstic a Catalunya. I salvant les distàncies, igual que nosaltres ens diuen si heu fet un Braveheart a la catalana, jo dic no, però d'idea sí, perquè no tenim els pressupostos, doncs jo crec que és molt el germà petit del Festival de Sitges, amb una programació acurada i molt ben triada i excepcional.
Pàtria, ho dèiem abans, narra la llegenda d'Otger Cataló, parla dels orígens de Catalunya, és èpica catalana amb tocs fantàstics, però a més és que arriba en un moment que tocarà la fibra,
Jo crec que tocarà la fibra i si podem ajudar a que això ajudi amb el seu granet de sorra al procés actual que vivim com a país, doncs millor que millor. Per això també és una part del meu somni. Jo volia portar el meu granet de sorra al moment actual de país que vivim, i és una pel·lícula que sí que ho haig de dir, això està en mans dels espectadors, de veure la seva idea, però sí que té moltes metàfores en el moment actual que vivim, en els seus diàlegs, i amb una idea sobretot de decisió pròpia en llibertat del que busca un país. Estem parlant que si la gran metàfora de Pàtria és que si en el segle VIII, dins del context d'una llegenda, nou cavallers darrere o van seguir a Otger de Cataló, que és qui diuen que dona nom a l'origen del nom de Catalunya, si nou cavallers van aconseguir fer fora un opressor, que no podem aconseguir milions de catalans ara, això sí, des del diàleg i el civisme, i si anem tots units i som valents i no tenim pors d'intentar sobretot triar el camí nostre lliure en llibertat que qualsevol país, en qualsevol democràcia, en el segle XXI es mereix tindre.
Ja que em tirava floretes, jo li vull tirar també unes floretes a la pel·lícula per tot el que deia de la cosa èpica, més enllà del film en si, que està clar que és èpic, com deia en Joan Franc. És una pel·lícula que en aquest cas està feta al marge de tot el que són les subvencions, per tant, amb capital
Berkami.
Privat. Amb Berkami, també. Uh-huh. A banda de la producció, hi havia una part de Berkami, però és una pel·lícula que arribarà a més de 40 sales.
L'estrena és
el dia 9 i arribarà a més de 40 sales, que és una cosa gairebé inèdita per a una pel·lícula en llengua catalana 45, i més d'aquestes característiques.
Sí, 45, diu.
45, deia més, per a vegades, com que no sabem el número concret, però vaja, que és una cosa èpica, i fins i tot aquí Sant Cugat, segurament, tindrem a Cinesa la primera pel·lícula en català, rodada en català, que s'hagi vist mai, a Cinesa Sant Cugat. Vull dir que els santcugatencs la podran veure en aquest cas ja des del dia 9, i els que vulguin celebrar-ho amb la festa podran no tornar-la a veure o venir a veure la clausura al festival el dia 18.
Molt bé, doncs digues, Joan, digues.
No, que era una data important això que comentava en Joan Ramon, perquè Cinesa per primera vegada igual que altres cadenes, perquè estarem amb els Ocine, estarem amb el grup Alanyà, estarem amb AFEC i amb moltes altres sales de Catalunya, però Cinesa és un detall que per primera vegada projectarà pel·lícula en català, en llengua original en català, i amb això estem guanyant doncs moltes altres batalles, o sigui que serà fantàstic.
Mai millor dit. Joan Franch, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estoneta amb nosaltres i molt d'èxit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vinga, bon
gràcies,
dia. Adéu-siau. Bé, doncs, pinta molt bé, aquest Pàtria. A veure, jo he vist el tràiler i la veritat és que fa patxoca,
És una pel·lícula molt diferent, en molts sentits, al que s'està acostumat a veure a Catalunya, per la valentia de fer una pel·lícula èpica, aquestes característiques. Èpica vol dir, doncs, això, cavalls, armadures, espases...
I jo crec que aquesta comparació que feies abans amb el Braveheart dona una idea de quin és el to de la pel·lícula.
Sí, sí, a veure, òbviament jo l'he vist per haver-la de seleccionar i programar. La gent tampoc es pot esperar batalles de 500 contra 500 per dos motius. Una, pel pressupost, perquè no podem fer-ho, però per una encara més important, que és que al segle VIII no hi havia batalles de 500 contra 500. Les guerres eren el millor 30 contra 30. I per tant és una pel·lícula que se centra molt més en aquestes lluites de cos a cos, d'1 contra 1, d'esgotament físic, perquè amb armadures de 50-60 quilos, que a més les portaven els actors de veritat. Per tant, Braveheart, sí, en el sentit de la temàtica, fins i tot de molts discursos que a molta gent li recordaran el que hi ha allà, i el que et deia abans, molt referent també d'Excalibur per la part fantàstica, per la part artúrica, el número 9, que és el número màgic, i bé, hi ha espases i lluites.
Molt bé. Doncs saludem ara la Denise Castro, ella és codirectora, si no ho dic malament, de Maniac Tales. Denise?
Hola, bon dia.
Bon dia. En el vostre cas, el vostre curt ha passat per Màlaga, fora de concurs. Com ha anat l'experiència?
Sí. Bé, molt bé. Va estar la pel·lícula a secció oficial. Estava fora de concurs perquè està rodada en anglès, però va ser molt interessant perquè, clar, és una pel·lícula de terror que va estar a Màlaga, no? Era com una cosa molt bueno, una novetat. A més, es va programar una sessió de nit golfa que tampoc mai ho havien fet i la veritat és que la resposta va ser molt bona perquè, bueno, es van esgotar les entrades i el públic s'ho va passar bastant bé, sembla. O sigui que bé, va ser un bon començament per la pel·lícula.
I en el vostre cas sí que entreu diguem, en competició, entreu a concurs en aquest Sant Cugat Fantàstic. Amb quines expectatives, Denise?
Bueno, jo estic molt contenta que sigui aquí a casa, a Catalunya, i un festival com aquest que aposta pel gènere, de la mateixa manera que Sitges, i bueno, és un plaer, la veritat, i que aquí realment la gent que li agrada molt el fantàstic ho pugui gaudir de veritat, que aquí n'hi ha molta gent, i bueno, i a veure què passa, no? També estem molt expectants a veure com ho reben aquí.
Per fer una miqueta de tast. Explica'ns què explica, quines històries, dic històries en plural perquè són diferents relats, però què ens explica sí. Maniac Tales?
Vale, Maniac Tales, com diu el títol, són històries inquietants, cinc relats inquietants, vale, fet per cinc directors diferents. El que passa que hi ha una història central, troncal, i d'allà després es deriven quatre episodis, no? Aleshores, aquesta història central va d'un immigrant mexicà que, bueno, està als Estats Units i li ofereixen una feina allà a un edifici per fer de porter, i a partir d'allà, doncs, descobreix que ha desaparegut una veïna que és una guionista amb l'últim episodi d'una sèrie que està escrivint, no? I a partir d'aquí es fica en un lío que ha de resoldre tot un misteri. O sigui, la història troncal és aquesta, i d'aquí, com et dic, es deriven els quatre episodis que són d'aquesta mateixa sèrie de la guionista. No faré spoilers, però bueno, si vols t'explico una miqueta la meva part en concret, que nosaltres som com l'equip català a Barcelona, que som, la resta som de Màlaga, i nosaltres vam rodar la nostra part a Badalona, encara que sembli que són Los Angeles, se suposa que passa a Los Angeles, i la nostra en concret va de dos adolescents que es colen a una casa amb piscina allà superideal, i a dintre es troben una calavera, que posa que és la calavera dels desigs, i allà demanen uns desigs, no? I a partir d'aquí jo us podeu imaginar, no faré spoilers, però bueno.
Millor no, ho deixem, ho reservem.
Té punts satànics, divertida, amb terror,
realment...
humor, una mica de tot.
Mm-hmm. Perdona, que l'he tallat. Veure Badalona i que sembli Los Angeles,
sí, té molt de mèrit,
és totalment creïble, I la història de Denis Castro, com deia, és inquietant.
Ja m'ho direu vosaltres quan ho veieu. Però...
Sí, sí. Què anava a dir? En el vostre cas, ho dic perquè per les dificultats en general que travessa la indústria cinematogràfica i cultural, no? Ampliant-ho altres àmbits. En el vostre cas, per rodar un film com aquest, heu hagut de recórrer també a Verkamis, a donacions i coses per l'estil, o no?
Bueno, en aquest cas ha sigut tot... bueno, el Quique Mesa, que és el productor executiu de la peli i també és director i guionista d'una de les històries, i bueno, ha hagut d'apostar per la seva casa fins i tot, o sigui, és financiació privada, i bueno, no ha apostat per subvencions ni res d'això, perquè ja el gènere en si és difícil, però bueno, ell s'ho ha currat molt i a través d'inversors privats i coses que ell mateix ha aconseguit, doncs s'ha aixecat aquesta pel·lícula. I Verkamis i això en aquest sentit no, però bueno, ell ja té una certa experiència i contactes per aconseguir... el que ha aconseguit, no, amb aquesta pel·lícula. És una pel·lícula petita, de pressupost, però que jo crec que és gran en quant a el que demostra, no? Que està ben amortitzat tots els recursos dels que ha disposat. I al final, com et dic, és una pel·li que se suposa que passa als Estats Units, rodada en anglès, de terror, que jo crec que llueix, no? I que és bastant digna dintre del seu gènere.
Mm-hmm. El teu anterior treball va ser Salvación? És del 2016?
Sí. Sí, bueno, ara s'acaba d'estrenar ara aquí a Barcelona fa unes setmanes al Cinema Smellies. Bueno, primer van al Festival de Sitges, que es va estrenar allà el 16, i ara acaba d'estar aquí a Sales el 17, i sí, és la meva òpera prima, que la vaig rodar amb Escac Films, i també una pel·li fantàstica i, bueno, molt contenta, no? I gràcies a aquesta primera pel·li, doncs mira, el Quique em va trucar per fer aquesta segona, també Maniac Tales, o sigui que no em puc queixar de moment, va tot bé.
Hi ha feina.
Sí, que duri. Sí.
I que n'hi hagi més, espero.
Almenys no et dona temps allò a relaxar-te. Li vols comentar alguna cosa més a la Denise?
No, en tot cas dic que és un honor que tenir la pel·lícula i que sigui la premiera a Catalunya. Com bé deia ella, es va estrenar al Festival de Màlaga, a més jugaven a casa perquè gran part de l'equip era d'allà, i en aquest cas nosaltres tenim l'honor de que sigui la premiera a Catalunya i que estarem acompanyats tant de la Denise com de l'equip dels actors que van participar-hi. I per tant esperem que tant aquesta pel·lícula com tantes altres sigui una festa, i una de les parts del festival, que també és molt important, és que els directors i els actors protagonistes d'aquestes pròpies pel·lícules vinguin i se'l sentin seu. Això tant el públic ho agraeix molt, i fa molt de festival que abans que comenci una pel·lícula vingui gran part de l'equip a presentar-te-la. Correcte.
Denise,
sí,
doncs...
a nosaltres ens fa molta il·lusió també.
Doncs que gaudiu tu, l'equip i el públic d'aquesta tercera edició del Sant Cugat Fantàstic, i que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies a tots, eh?
Gràcies.
I ens veiem al festival.
Bon dia. I continuem amb el Joan Ramon, perquè hi ha moltes coses, eh?
I tant, moltes.
Per explicar. Dèiem al començament que el festival creix, i que creix també ampliant espais. Uh-huh. Quins són aquests espais nous?
Doncs mira, una de les novetats d'aquest any, en quant a espais i en quant a programació, és una sessió de microteatre. Microteatre, òbviament,
sí.
Fantàstic.
Sí.
I a més, ens n'hem oblidat, però la Denise també és una de les protagonistes, perquè presentarem dues obres de microteatre, i els dos directors d'aquestes obres de microteatre també tenen contingut audiovisual al festival. La Denise Castro és una de les directores d'una obra que es diu Gràcies por venir, en aquest cas de microteatre, i en Joaquim Bundó, que tindrà el curtmetratge Gentleman, també és el director de La Espera, que serà l'altra obra que tindrem al microteatre.
Explica'ns una mica el concepte microteatre.
Microteatre, per què? Perquè són obres que no duren més d'un quart d'hora.
Uh-huh.
O sigui, ja estan concentrades allò en el temps. Per entendre'ns, seria el curtmetratge del teatre. Val? Són obres concises i petites, i en aquest cas ho farem a l'hotel de Sant Cugat, al Xiringuito, aquell espai que tenen al jardí davant de l'hotel, a la
mm-hmm.
fresca.
Molt bé.
Una mica arriscat, perquè el microteatre també necessita un espai, però vaja, com que estem de festival i farà poc que haurà començat l'estiu, ens ho podem permetre, i a més ho farem ambientat amb gastronomia, al mateix hotel. Qui vulgui fer unes tapes i una cervesa mentre veu les obres ho podrà fer. I ens sembla una manera molt interessant de vincular un art amb un altre, el cine amb el teatre, sobretot perquè... els protagonistes, en aquest cas els mateixos directors i els actors, en aquest país moltes vegades són promiscus en aquest sentit. Han de fer teatre per continuar treballant i per continuar vivint d'aquest art, sigui actuant o sigui dirigint en altres disciplines. Llavors aquest és una de les novetats. Després, també com a novetat d'espai i novetat de temàtica, incorporem la biblioteca central, que la tenim molt a prop dels cines i del teatre auditori, i farem una presentació de llibres o de literatura fantàstica. On es presentaran llibres que tenen a veure o bé amb el cine o bé amb el fantàstic, i no només incorporant la biblioteca central, sinó que vull Palleres, que l'any passat ja vam fer algunes activitats allà, i com que és una biblioteca especialitzada en literatura de ciència-ficció, hi haurà una activitat infantil perquè els més petits de la casa puguin anar allà i puguin fer una espècie de taller de curtmetratge en stop motion, o sigui que amb unes figures que retallaran i que mouran podran crear el seu propi curtmetratge.
Però estem parlant de llibres, de noves publicacions?
Sí, sí, del que fem a la biblioteca central són novetats editorials relacionades amb el cinema i amb la literatura fantàstica. I, per altra banda, una altra activitat serà la biblioteca de Vullpalleres, que serà una activitat infantil, on els nens, una espècie de taller per fer un curtmetratge de stop motion.
No hem d'oblidar que enguany es ret homenatge al cinema d'animació amb motiu del 80 aniversari del primer film animat en color. Amb quines projeccions, amb quines activitats estarà relacionat aquest homenatge? Recordo que el novembre vau fer referència al Garbancito de la Mancha.
Sí. Però ho hem intentat i no ha pogut ser. No ha pogut ser, i bàsicament perquè era una animalada pressupostària portar-ho, i no ens hem pogut permetre, i si ho fèiem havíem de deixar fora moltes de les altres coses que han pogut entrar al programa. Ens hagués agradat molt, perquè hagués estat un homenatge molt maco com a mínim a l'animació d'aquest país, però no ha pogut ser. Però el que sí que pot ser és portar continguts tant de curtmetratges com de pel·lícules animades al festival, i per exemple tindrem un curt català que es diu Cavalls Morts, que és el curtmetratge que ha guanyat els Premis BOC, que vol dir versió original en català, que són uns premis que ha organitzat Òmnium aquest any per primera vegada, i tindrem aquest curtmetratge, en aquest cas, presentat pels directors. Tenim fins a 3 curtmetratges més que són animats directament o contenen parts d'animació. I pel que fa a les pel·lícules, la mateixa pel·lícula de Maniac Tales, que ara parlàvem amb la Discastro, un d'aquests capítols dels que té la suposada sèrie Maniac Tales també és animat. Tindrem directament una pel·lícula d'animació, que és El caso de Hannah y Alice, que és un film japonès d'aquests d'anime que ha triomfat molt al Japó i que està basat en una obra que també es va passar en imatge real fa uns anys. I també de la part asiàtica, una pel·lícula que es diu Monster Hunt, que és la tercera pel·lícula més taquillera de la història de la Xina, que es diu aviat, perquè això vol dir uns quants milions d'espectadors, i que parla d'un món fantàstic de monstres que volen segrestar la reina, en aquest cas l'hereu del món dels monstres, i se l'emporta al món dels humans. I és una pel·lícula que tots els efectes especials els ha fet l'equip que va fer Shrek. Per tant, ben avalada i amb bons galons. I és una pel·lícula xinesa feta amb molta sensibilitat occidental, que a vegades, segons quines pel·lícules orientals, ens costen de veure aquí, i en canvi aquesta és molt divertida, té uns gags que funcionen aquí perfectament, i visualment és una meravella. És una meravella perquè té un pressupost d'aquests grans, i pel que dèiem, va agradar molt al públic xinès i continua sent la tercera pel·lícula més taquillera de la història de la Xina. I respecte a animació, ja fora del cine, tindrem bastantes activitats que tenen a veure amb el tema. Una és una taula rodona, una xerrada amb el periodista Pep Prieto i el divulgador Oriol Estrada, que ens parlaran de les sèries més mítiques d'animació de la tele. Per entendre'ns, des de Mazinger Z, passant per Bola de Drac, o David el Nomo, o amb Doraemon i els Simpsons, fins ara Rick i Morty, que és de les últimes que...
Aquí agafeu una àmplia gamma de generacions.
I només tenim una hora per parlar-ne. Bueno, tenen, ho faran ells. Però vaja, la idea és això, una mica de nostàlgia i una mica de veure com l'animació també ha marcat, en aquest cas, a la tele. Perquè cada vegada més la tele forma part del protagonisme del cine d'avui en dia. I m'estic deixant alguna cosa que passarà fora sobre l'animació. Ah, sí, molt important, el Tintín.
Ah, també.
El Tintín. Tindrem una exposició sobre els viatges de Tintín, que també la tindrem a la biblioteca instal·lada, i s'inaugurarà just després d'una xerrada sobre els viatges de Tintín, però com no podia ser d'una altra manera, els viatges fantàstics. Bàsicament
exacte.
El de la Lluna.
La Lluna.
Els dos llibres de Tintín, i en aquest cas l'exposició sí que va més enllà dels viatges fantàstics de Tintín, i parlar dels viatges en general, perquè com sabem són periodistes més mediàtics, en aquest cas el còmic, però també se li van fer moltes de les seves obres, s'han adaptat en pel·lícula d'animació, i fins i tot l'Spielberg en va fer una no fa gaire.
Hi ha molta cosa, i massa temps no ens queda, i m'agradaria poder tractar tots els temes que et volia comentar. Sessions matinals.
Sessions matinals. Les vam fer l'any passat, però aquest any no les hem fet, perquè, a més, tenim el cicle de cinema infantil que ja hem considerat que omple aquesta franja. I no les hem fet també perquè està clar que programar pel·lícules al matí també ens implica una despesa, però hem preferit concentrar-ho tot a la tarda i poder tenir, en aquest cas, continguts més potents a la franja de tarda.
Però, de totes maneres, sí que en l'aposta d'aquesta tercera edició hi ha un intent, que ja ens comentàveu en la primera visita que ens vau fer, d'integrar, de traure un públic jove.
Sí, i per això tenim sessions com aquesta que comentàvem de Monster Hunt, com el caso de Han Analysis, com una altra pel·lícula que no n'hem parlat, però que també serà una preestrena, que es diu Mare i el portador del foc, que és una pel·lícula alemanya també de mons fantàstics i d'una noia adolescent que en aquest cas tindrà el poder de salvar el món d'una manera diferent. I per tant, totes aquestes pel·lícules les hem ficat en una franja, per entendre'ns, infantil.
Per un públic infantil-juvenil.
Infantil-juvenil, i són pel·lícules que seran o a les 6 o a les 8 de la tarda, per tant, no amb sessions golfes i maratonianes, perquè puguin anar-hi tota la família, i també perquè és molt important que les noves generacions també s'acostumin a veure fantàstic. I els que després veuran pel·lícules de zombis moltes vegades comencen veient pel·lícules d'aquest tipus, pel·lícules com Monster Hunt, o pel·lícules com Mare i el portador del foc, o en el seu moment pel·lícules com la saga Crepúsculo, o Los Juegos de l'Hambre, molts d'aquests adolescents es comencen avui en dia a educar en el cinema fantàstic amb aquests productes, i després descobreixen potser Los Juegos de l'Hambre té un referent japonès, que és Battle Royale, que ja és molt més sanguinari, i comencen a descobrir coses, en aquest cas, d'una manera diferent. Per tant, és molt important agafar-los ja des del principi, i una de les voluntats que tenim, segurament aquest any no arribarem a temps, però és que també, i ho vam dir, em sembla, quan vam venir el novembre, vincular fins i tot les escoles i el Departament d'Educació de l'Ajuntament. Sí. No hem pogut ser, això s'ha fet d'any a any, com dèiem, el festival ha de créixer a poc a poc i en 12 mesos, i segurament és una cosa que hem de plantejar ara, de cara a que les escoles que planifiquen l'any, o ara quan s'acaba, o just al principi, que ho tinguin ja en compte de cara al juny, perquè si planifiquen excursions, si planifiquen sortides, és dir, ei, que l'any que ve, ara no sé les dates, però allò a mitjan de juny, que a més molts ja han acabat exàmens i ja estan una mica de crèdit de síntesi i aquestes coses, doncs guardeu-vos un matí, i una de les pel·lícules que tinguem a Sant Cugat per la tarda les podem veure pel matí amb unes quantes escoles. Però això ho hem de treballar bé. Clar. I ho hem de fer amb temps, i per tant, com dèiem abans, poc a poc i bona lletra.
I no ens hem d'oblidar, perquè hem parlat molt poquet, que hi ha una part de pel·lícules que és una selecció oficial que entra en competició.
Està clar, hi ha premis aquí.
I amb un jurat.
I amb dos jurats.
Ah, dos jurats.
Hi ha dos jurats. Sí. Hi ha el jurat, per entendre'ns, jurat del festival, que en aquest cas és un director de cine, que es diu Geoffrey Cooper, que vam tenir una de les seves pel·lícules l'any passat. Una de la Glòria Fernández, que és un corresponsable d'una empresa que es diu Cineasia, que promociona el cinema asiàtic a Catalunya i a Espanya, i que a més també participa en la programació del Festival de Sitges. Hi ha en José Miguel Rodríguez, que és un agent internacional de ventes i també editor especialitzat en cinema fantàstic, i ells tres són els que decidiran, en aquest cas, quins són els premis, per entendre'ns, oficials del festival. Però després també hi ha una altra cosa que és molt important, que és el jurat de la crítica, el premi de la crítica. Perquè és molt important, d'entrada perquè són professionals que es dediquen a parlar del cinema, per tant és un altre punt de vista, gent que es passa la setmana veient pel·lícules i per tant el seu criteri se suposa que és bo. Però només per això, perquè a banda amb un acord que tenim amb l'associació Blogos d'Oro, no només ens ajuden amb el jurat de la crítica, sinó que ens ajuden molt amb la difusió. Per què? Perquè tots aquests blogueros, que en són un munt, tant a Catalunya com a Espanya, el fet de participar en una iniciativa com aquesta fa que parlin del festival, i això genera run-run i fa que la xarxa, doncs jo que tinc aquí el mòbil i tinc el Twitter posat del Sant Cugat Fantàstic, cada hora vagis veient, ara em surt un blog aquí que parla de no sé què, ara un mitjà de comunicació especialitzat en cinema que cita la pel·lícula no sé quan, i durant el festival tindrem en aquest cas 5 mitjans de comunicació especialitzat en cinema o blogs que són els que decidiran el premi de la crítica.
Molt bé, ja per acabar, els que us animeu a participar, a gaudir d'aquesta tercera edició del Sant Cugat Fantàstic, sabeu que o bé podeu anar per sessions a la, agafant una entrada per allò sí. en concret que vulgueu, abonaments de pel dia o un abonament sencer per tot el festival.
Per tot el festival.
I que sabeu que els preus són molt assequibles, que el Joan Ramon i el Marc Carreter ja ho han pensat així perquè no tingueu excusa i perquè sigui accessible per al gran públic i que ho poden ja, poden
sí,
ja
comprar
entrades.
Sí, ja poden entrar ara mateix, si volen, al web de Cinesa, a Cinesa Sant Cugat, on es poden comprar les entrades individuals per cada sessió. Si volen els abonaments sí que hauran d'anar a les taquilles perquè online no es poden comprar, però vaja, és un luxe tenir preus tan populars, i això, més que les gràcies al Marc Carreter i al Joan Ramon Armadàs, és al Teatre Auditori i a Cinesa, que són els que han volgut mantenir, en aquest cas, el preu que hi ha pels cicles de cinema, dels molts cicles de cinema que hi ha a Sant Cugat, i han mantingut els preus, en aquest cas, del que són les pel·lícules pel cicle, al festival. I vaja, és realment un festival molt popular, perquè una entrada de cine a 4 euros o un abonament de tot el dia, o sigui, pots entrar al cine a les 4 de la tarda i sortir a les 3 de la nit per només 8 euros, un abonament d'un dia sencer. Per tant, realment no hi ha excusa. O sigui, el preu en aquest cas no serà excusa.
Està molt bé. Doncs apunteu les dates del 15 al 18 de juny, tercera edició del Sant Cugat Fantàstic. Avui n'hem parlat amb Joan Ramon Armadàs. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé.
I ens veiem al cine.
Bon dia.